Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Veïns de Santa Bàrbara al Montsià es concentren a favor de Marcel·lí Balcells, el propietari que té un pis ocupat al carrer La Rosa d'aquest municipi. Allà hi ha la nostra companya de la Plana Ràdio, Teresa Giné. Bona tarda, Teresa.
Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, la concentració s'ha convocat d'una manera esporàdica a través del WhatsApp i també per xarxes socials, i és per donar recolzament a aquest veí del nostre municipi. De fet, Marcel·lí Balcells lluita ja des del 2023 per poder tornar a casa seva. Ell és l'únic propietari legal d'un pis situat en un edifici del carrer de la Rosa que amb els anys i amb els veïns ocupes està en una situació de degradació. Alguns veïns del poble han expressat aquesta inquietud per l'impacte que aquesta ocupació té en la convivència i en la seguretat. De fet, amb la presència de Balcells i d'altres afectats, el que es vol fer és visibilitzar la realitat d'una situació que fa temps que s'arrossega també al nostre poble. De fet, la Sareb, també podem dir que és la titular de la resta d'habitatges i ha acordat lloguers socials, però el veí, l'únic propietari d'un pis en propietat, no hi pot accedir perquè ara mateix s'ha tallat la llum i l'aigua.
Moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora, aquesta concentració. Ja ho sentíem a Santa Bàrbara, al Montsià. Més temes. L'àrea metropolitana de Barcelona es consolida com a pol d'atracció d'inversions tecnològiques i supera Madrid, ho constata un estudi de la Cambra de Comerç. L'àrea metropolitana es marca com a objectiu arribar als 200.000 llocs de treball en tecnologia fins al 2040, però alerta de carències en habitatge, curiosament, infraestructures i formació. I avui a Barcelona ha estat el primer dia d'afectació per les obres de perllongació de la línia 8 a Ferrocarrils de la Generalitat. S'han reduït de 6 a 4 els carrils de circulació a la rotonda de la plaça Espanya. I a partir de demà es tallarà el trànsit lateral mar també de la Gran Via. Tret dels busos, no hi podran accedir la resta de vehicles que hauran de circular per sota del túnel per arribar a plaça Espanya. I els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per la mort d'un menor de 13 anys després de caure mentre jugava als jardins de Joana Tomàs a un interior de l'illa del barri del Clot. Segons ha pogut saber els companys de BTV, els fets van succeir dijous dia 9 a les 11 del matí. El jove va enfilar-se en un mur i va caure al buit 10 metres després de cedir la coberta d'un aparcament. En el moment de l'accident, el noi, estudiant d'un institut barceloní, estava participant en una sortida escolar del centre. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 14 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una repetició de la jugada del temps que estem tenint avui respecte a ahir. Per tant, situació molt tranquil·la, força plàcida, una miqueta de vent. Anirem tenint les properes hores cap al sud del Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre i aquest cel més aviat destapat a tot el país i amb una temperatura que, com no, ha despertat ben baixa, amb moltes gelades fins i tot que s'han atensat a gairebé al litoral. I a hores d'ara, un ambient que continua fred a moltes comarques interiors. Passarem poc dels 7 o 8 graus de màxima a les valls del Pirineu o també a la Catalunya central, i això que el sol serà ben present a la costa prelitoral, màximes de 10 a 14 graus, però quan es faci de nit, tornarà a baixar en picat aquesta temperatura. I, de fet, el dimarts dimecres tornarem a despertar moltes gelades. Algunes s'atensaran al litoral. I demà, amb una miqueta més de suavitat durant la tarda, sempre amb sol o, si de cas, amb alguns nuvolets prims, poc importants. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem d'un dels propòsits d'any nou, deixar de fumar. Parlarem amb Elma Narros, del CAP Pujol i Capçada, sobre la unitat antitabac del centre sanitari. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les pràctiques d'infiltració de la Policia Nacional Espanyola i l'ús d'antidepressius per part dels menors. A partir de les 5 coneixerem la fàbrica Entitat de Juvenil de Castellà. Continuarem amb l'espai de salut per saber com la fisioteràpia serveix per millorar els símptomes de l'endometriosi. I també a l'espai de cultura farem balanç del pas del circ històric Reluí per Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Per aquest 2025, l'Ajuntament de Terrassa vol arribar a invertir 1,5 milions d'euros en diferents actuacions per millorar la neteja de la ciutat. A partir del segon trimestre es posaran nous contenidors en sistema de tancament electrònic i targeta identificativa als barris de Can Palet de Vista Alegre, a Vista Alegre i a Can Gunteres. També s'implantarà un servei de recollida porta a porta de la fracció vegetal i una orgànica de resta per a comerciants que generen més residus. A més, s'encetarà una campanya informativa per als establiments de restauració per a la recollida de vidre. L'empresa municipal de neteja, Ecoequip, estrena 4 vehicles nous, un d'elèctric per al buidatge de papereres en zones comercials i 3 vehicles més de gran capacitat. En procés de contractació hi ha 2 nous vehicles de càrrega lateral, tot plegat amb una inversió de 328.000 euros a través de l'acord marc amb el Consorci de Residus. Aquestes millores formen part de l'impuls inicial l'any passat que l'Ajuntament vol donar a la recollida selectiva i a la neteja en general de la ciutat. És una prioritat municipal que, amb el lema de la campanya Fem-ho bé, preveu millores en equipaments i en la promoció del reciclatge.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell viu la primera onada de fred de l'hivern. La ciutat ha registrat la temperatura mínima a les 8 i 38 minuts aquest matí. Segons les dades de l'estació meteorològica del Parc Agrari, s'ha assolit els 2,6 graus negatius. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat davant de l'episodi de fred intens les pròximes hores, mentre que l'Ajuntament de Sabadell també ha activat la fase 2 de l'operació Fred, que preveu donar aixopluc a les persones vulnerables. Aquesta nit ha estat la primera en què s'ha obert l'alberg temporal per a persones sense sostre, habilitat en dependències d'Aigua Sabadell i gestionat per Creu Roja. Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa i responsable de serveis a les persones, ha agraït per anticipat que les entitats socials es mobilitzin sense saber fins quan.
Perquè està obert, però sense data determinada de tancament, en funció de com evolucionin les temperatures, i en tot cas doncs, recordar com sempre, no? Agrair en aquest cas doncs, la tasca evidentment dels professionals d'acció social, de Creu Roja, Actua Vallès i les altres entitats que hi col·laboren i també la companyia Aigües que posa a disposició del seu espai.
També s'ha obert aquest matí l'espai d'acollida diurn gestionat per Càritas al carrer Duran i Sors.
Gràcies, Júlia. I ara fins a Badalona ens n'anem. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Les obres de pacificació de Francesc Layret podrien començar després de les festes de maig. Segons el govern, constaran de 2 fases i en la primera està previst la creació de la zona de vianants amb el desviament d'autobusos, així com la remodelació de la plaça de la Vila. En una segona fase, remodelaria el carrer del Mar i els carrers adjacents. Així ho ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol en una entrevista al Badalona Matí, on ha afegit que el projecte es podria presentar a veïns i entitats aquest mes de febrer. L'objectiu, segons ha assegurat, és convertir el centre en un barri de categoria categoria. L'escoltem.
Un centre de ciutat de categoria, un centre de ciutat on la mobilitat, el problema de mobilitat que resol, això és el més difícil, sobretot el tema de la circulació dels autobusos, però ja tenim un pla amb l'àrea metropolitana que estem treballant. Un centre de ciutat on guanya espai zones verdes, on guanya espai els peatons, on es reformi la plaça de la Vila, on amb una segona fase es reformi el carrer del Mar, i dins d'aquesta reforma al carrer del Mar, als carrers annexes.
Durant l'entrevista, l'alcalde també ha parlat del pla d'habitatge municipal en què treballa el govern local. Segons avançat, està previst presentar-lo també durant el mes de febrer i inclourà diferents tipologies d'habitatge, com ara la venda i el lloguer assequible, així com una promoció específica per a estudiants.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral ara des d'una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufemia, bona tarda.
Bona tarda. Torna el concurs literari de microrelats que organitza anualment l'Associació d'Escriptores i Escriptors del Prat pel jovent de la ciutat amb la col·laboració de Joves Punt Prat. Aquest certamen pretén fomentar la lectura i la creació literària entre els i les joves d'entre 14 i 18 anys. Enguany aquest concurs arriba a la seva 15a edició en la modalitat de microrelats, 11a pel que fa a la poesia i 7a pels relats solidaris i socials. El president de Tinta Blava, Jesús García, recorda els orígens del concurs.
Vam començar des de molt principi, doncs just a l'any següent de doncs, iniciar-se Tinta Blava, amb el que en aquell moment semblava més fàcil, no? Els microrelats. Com a notícia, o primícia, en aquest any 2025 complim 15 anys. Estem celebrant el nostre 15è aniversari i intentarem fer alguna cosa sorpresiva, alguna cosa maca el dia de l'entrega de guardons, perquè els que guanyin aquest any pues, es recordin que ho van guanyar en el 15è aniversari.
Els i les joves que hi vulguin participar han d'enviar el seu text fins al 16 de març al correu tintablava@gmail.com amb les seves dades i el títol de l'obra.
Gràcies, Rocío. Abandonem el litoral. Tornem a l'altra banda de Collserola. Castellà del Vallès ens informa Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. A partir de les 6, l'historiador, divulgador i crític musical Pol Avinyó oferirà una conferència a l'Auditori del Mirador en el marc del cicle de xerrades de l'aula. La conferència serà sobre el compositor italià Giuseppe Verdi, que va crear òperes tan populars com La Traviata. Giacomo Puccini, un altre dels compositors italians d'òpera més importants de la història, també tindrà el seu espai a les sessions de l'aula en aquesta ocasió al març. En aquest segon trimestre destaquen també la conferència Les dones també fan cinema amb Imma Merino Serrat, doctora en comunicació, o la ponència de Mares a filles, la transmissió de la feminitat per part de la catedràtica emèrita de Sociologia de l'Autònoma, que a més va ser directora del Instituto de la Mujer, Marina Subirats.
Gràcies, Rocío. Acabem amb el repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'AP7 comptarà amb un nou sistema de predicció de risc d'accidents basat en intel·ligència artificial en el seu pas per Sant Cugat. La nova metodologia del Servei Català de Trànsit afectarà el tram entre el Vendrell i Parets del Vallès-Granollers en ser la zona on s'ha detectat una major sinistralitat de ferits greus. Des del Servei Català de Trànsit també s'ha anunciat que enguany s'instal·laran 6 nous carros radar arreu de la xarxa viària després que els 4 existents hagin multat 110.000 conductors al llarg del 2024. El director de l'organisme, Ramon Lamiel, ha apuntat en una roda de premsa per fer balanç de la sinistralitat durant el 2024 que la mesura que s'implementarà al llarg de 100 quilòmetres no permetrà predir exactament on passarà un accident, però sí saber si és una zona de risc o no.
O sigui, el que estem fabricant és una intel·ligència artificial predictiva en base a les intel·ligències artificials ja existents. Fem la nostra, predictiva, estem predint intensitats, aconseguim tenir un grau de predicció de 95% d'encert de les intensitats i estem predint velocitats. Ara, el següent pas és predir ja el risc d'accident. No serem agosarats i no podrem dir a on es produirà l'accident, però sí podem dir si estem en una zona de risc o no estem en una zona de risc.
La P7 és la cinquena carretera amb més sinistralitat per darrere de la C37, la C25, la Nacional 2 i la Nacional 240. De fet, els últims anys s'ha produït una reducció de la sinistralitat comptabilitzant 24 víctimes mortals al 2022, 15 al 2023 i només 6 al 2024, una baixada que Lamiel ha atribuït a les actuacions que s'han fet a la via. En relació amb el tram que afecta Sant Cugat i que se situa entre els punts quilomètrics 147 i 159, fins al 14 d'octubre del 2024 s'havien produït 61 accidents.
A la tarda, no et desconnectis.
connectar. L'Organització Mundial de la Salut assenyala que l'addicció al tabac continua sent una de les principals causes de malalties i morts prematures al món. El tabac és responsable de més de 8 milions de morts a tot el món cada any. A Espanya, això es tradueix al voltant de 60.000 morts anuals. Els centres d'atenció primària ofereixen acompanyament personalitzat a les persones que decideixin deixar de fumar. Avui volem parlar sobre aquest servei i com és el procés d'allunyar el tabac de les nostres vides, i per això marxem al Prat. Rocío Santa Eufèmia, del Prat Ràdio, molt bona tarda.
Bona tarda. Amb l'arrencada del nou any, són moltes les persones que es plantegen deixar de fumar com a propòsit, i des del CAP Pujol i Capçada del Prat ofereixen acompanyament en aquest procés.
Avui volem parlar d'aquest procés, també d'algunes recomanacions a tenir en compte a l'hora de deixar de fumar. Per això ens trobem amb la infermera Elma Narros. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
En primer lloc, parlem d'aquest servei. En què consisteix aquest servei que oferiu des dels CAPs d'acompanyament en un procés com el de deixar de fumar?
Bueno, són serveis que oferim des dels CAPs i es du a terme pel professional infermer. Nosaltres el que fem és acompanyar el procés, informar, i depèn de la persona fumadora recomanem un tractament per ajudar a deixar de fumar. Tenim que tenir en compte que el més important per deixar de fumar és que la persona vulgui deixar de fumar. Deixar de fumar no és fàcil, però sí és molt important. És una de les millors coses que pots fer per tu mateix. Tenim que tenir molt clar que fumar és un procés que comença i acaba. Això què vol dir? Que és un procés difícil, que requereix un temps, una feina personal, deixes de fer alguna cosa que tu vols, no? T'hi pots trobar malament, no? Que és el que coneixen com el mono, no? El desig de consumir. Però que és temporal, no? I que al final, quan deixes de ser un fumador, la teva vida és la mateixa, però ja no fumes, evidentment. Té moltes avantatges deixar de fumar, que ja les coneixem, però recordem, no? Una persona fumadora activa es pot gastar 150 euros al mes en tabac, una caixetilla val 5 euros amb 40, penso. Després, que n'hi ha molts puestos on tu no pots fumar, això vol dir que ets una mica, no? Té lligada al tabac, n'hi ha coses que t'has d'organitzar, que has de sortir per fumar, que si entres en transport públic t'has de fumar un primer, un després, si estàs a un cine t'hi trobes incòmode, si no tens tabac has d'anar a comprar, si no tens, no? És una mica esclau del tabac també. Després de les malalties, nosaltres pensem sabem que el tabac provoca moltes malalties, moltes més de les que nosaltres tenim al cap, no? Perquè tens al cap la malaltia respiratòria, que és molt clar, perquè el fum el poses tu dintre del teu pulmó i això ho veus i ho tens claríssim, però després n'hi ha altres moltes que no tenim tan clar. Hi ha molts càncers, molta malaltia de boca, de dents, a la fertilitat, a la pell, a la cicatrització, a l'osteoporosi. No, són moltes coses, no? És un tòxic, no? Molt potent, és una droga, no? Per això costa tant deixar de fumar, és una droga legal, no? I bueno, socialment està ben està com ben vista cada vegada menys, no? Però sí que passa que una persona fuma, pues, bueno, no passa res, com no hi ha una alteració de la conducta no ho veiem malament. Vale? Però tot això ens malalteix i per això des de la Seguretat Social i des dels professionals sanitaris acompanyem a deixar de fumar. Llavors, una vegada que tu ja has decidit deixar de fumar, no? Pels motius que has escut els seus, poden ser econòmics, de salut, d'exemplar, perquè ja estàs cansat, o si és més gran i no t'agrada veure't la imatge que tu dones quan fumes, que això ens passa més a les dones segons ens fem grans, doncs vols deixar de fumar. Doncs has d'anar al CAP, agafes hora per deixar de fumar i te donaré una cita amb la teva infermera de referència. Ella te farà unes entrevistes, un test, valorarà la teva motivació, el teu grau de dependència, pot mirar la teva història clínica, vale? I donar-te el consell més adequat i el tractament més adequat per tu. I després programem unes visites de seguiment, no? Per saber pues, com ho portes, com és el mono, si has fumat, si no has fumat, què et sents, no? I t'anem acompanyant en el procés. I realment és un procés que ens dona por començar, perquè ens dona por passar malament, però quan estàs enmig del procés t'adones que, bueno, pues que es pot fer, que sí que hi ha moments que passes malament, al principi més, no? Que tens l'ansietat, el mono, però cada vegada aquesta ansietat és menys freqüent i menys intensa i al final amb el temps es va diluint. No? Que hi ha molta gent que diu, ah, Elma, pues és que encara me'n recordo del tabac. Bueno, pues no passa res, no? Que te'n recordis no vol dir que no és una cosa mala, no ens oblidem del tabac. Sí que, bueno, pues al principi te'n recordes i una cosa que tu penses que t'agradava fer, que no és veritat que t'agradava fer-ho, simplement que necessitaves fer-ho i ja no fas, però tu vas fent la teva vida i és dia passat, dia guanyat. I així, mica en mica, es va diluint, després te converteixes en un exfumador i després una persona que no fuma i esteu encantats. La gent que ha deixat de fumar està molt contenta d'haver deixat de fumar.
Quins tipus de tractaments hi ha? Perquè imagino que la part psicològica i mental en aquest cas és molt important, no? Per això precisament aquest acompanyament, però també hi ha medicacions, no sé com ho feu en aquest sentit, perquè suposo que no tothom ha de recórrer a la medicació, però en funció de cada cas es fa un assessorament personalitzat, com funciona?
Sí, sí que es fa un assessorament i n'hi ha tractaments. Realment del tabac n'hi té molts components, però els partirem en dos, dividirem en dos, la nicotina i el resta. La nicotina és el que és la droga, que és el que ens manté enganxats, i la resta és el que em provoca malaltia, perquè tinguem una idea. No és que la nicotina sigui bona, però partim aquí. Llavors, dintre del tractament tenim diferents tipus, no? Els tractaments substitutius de nicotina, diguem-ne que donem nicotina, que és el que és la droga, però no em malalteix, que s'absorbeix d'una manera diferent, en pegats, en xiclets, en comprimits, vale? I llavors això fa que el mono no el tingui, perquè sí que t'hi dono la droga que tu tens, i mica en mica, com trenquem el que és el cigarro, el gestual, el psicològic, tu ja no t'hi veus, mica en mica anem baixant la nicotina i es va fent un procés i deixes de fumar sense passar-ho tan malament. És un tractament molt segur. Diguem-ne que és l'únic tractament que poden fer les dones embarassades, perquè nicotina ja en feies abans, no és que sigui ideal, però no n'hi ha res, i és el que està indicat sempre per tothom. Uh-huh. Vale? I després n'hi ha altres tractaments que el que fan és, que són amb pastilles, n'hi ha diferents tipus, no diré els medicaments, però depèn de la persona, de l'edat, d'altres fàrmacs que pren, de la patologia que tinguin, doncs indiquem un tipus o un altre tipus de tractaments. I diguem-ne que quan tu te fas addicte a alguna droga, sigui la que sigui, i el tabac n'és una, nosaltres generem uns receptors d'aquesta droga. Quan tu ets un fumador, generes uns receptors de nicotina al cervell. I quan no tenen nicotina, diguem-ne, quan estan oberts i sense cobrir amb nicotina, o sigui que no has fumat, la nicotina en sang dura 2 hores, aquests receptors s'irriten, vale? I tens mono. No sé si m'entens. Pues aquesta medicació el que fa és es posa als receptors de nicotina, és una molècula semblant però no és nicotina, posa els receptors de manera que aquests no es donen compte que no tenen nicotina, per la qual no t'irriten i no te demanen. Vale? Funciona d'una altra manera. En una part pues, te dono nicotina, que és el que te demana, i ja no t'irrites, i de l'altra banda et bloquejo, t'enganyo, no? I tu no me demanes. Què passa? Que tu no tindràs la necessitat física de fumar, però sí que te vindrà de gust un cigarro, perquè ho fas moltes vegades al dia, després del cafè, quan surts de la feina, anar a l'oci, quan estàs avorrit, quan estàs trista, quan estàs content, no? I llavors tu te rancones, ah, ara me'n fumaria un cigarro, però no el necessites, ve de gust. Si tu vols deixar de fumar i no necessites el cigarro, doncs te rentes les dents, fons un xiclet, camines, truques per telèfon, i aquell moment de ganes de fer alguna cosa marxarà, però tu no t'hi trobaràs malament. Jo els comparo moltes vegades, és com fer dieta sense tenir gana. No és realment el mateix, no? Però jo, si no tinc gana, tinc moltes possibilitats de fer adequadament la dieta. no? Pues no, faré pues, el pollastre, la planxa, no sé què, i si tinc molta gana, pues, m'agafaré els macarrons o el que sigui. Però jo sense gana, jo me puc menjar un croissant de xocolata. Pues això és el mateix. Tu no tindràs ganes de fumar, però te vindrà de gust i te'l podràs fumar. Però si no vols i no tinc gana, pues no ho faré. Tinc que voler. És una ajuda, però a mi m'agrada molt. Molt ben tolerada, amb molts pocs efectes secundaris, que t'ajuda a caminar pel lloc on tu vols. Sí.
Com es gestionen les recaigudes, no? Perquè moltes vegades ens culpabilitzem molt, no? Perquè dius, he pres aquesta decisió, he començat el procés i passa un temps indeterminat i he tornat a fumar un dia, per exemple, no? De festa, no? Que és molt habitual en moments d'oci. Com m'ajudeu en aquest moment per no desmotivar a la persona i que a vegades les recaigudes passen i que això no vol dir començar de zero, sinó començar en un altre punt del procés?
Bueno, normalment és que estiguem nosaltres sols mateixos. Ah, per què he fet això? Bueno, hem de saber que quan tu deixes de fumar, els receptors de nicotina que hem parlat abans estan oberts aproximadament un mes, ¿vale? Uns 30 dies, 40 dies, i després es tanquen, que no desapareixen. ¿Vale? I llavors què passa? Que es tornen a obrir si estan en contacte amb la nicotina. Tu et ve de gust fumar-te un cigarro en el context que qualsevol, tots tenim la nostra excusa, ¿vale? I llavors te fumes un cigarro. Aquest cigarro primer no t'agradarà perquè tens els receptors de nicotina tancats, si no te donarà plaer. Serà com aquell quan al principi que comences a fumar perquè el del costat fuma i tu fumes i te dona nàusees i fàstic perquè és fastigós, però tu continues intentant perquè el del costat fuma fins que aconsegueixes crear-te uns receptors i te fas dependent, doncs llavors el primer doncs te marejaràs una mica, te donarà nàusees, però t'obrirà els receptors. I te demanarà més. I si tu ets un fumador de 20 cigarros, tornaràs a fumar 20 cigarros. Si és de 15, cada 15. Si és de 30, de 30. Perquè físicament ja hi són. Aquesta idea de jo torno a fumar però només fumaré 3, doncs aquesta no la farem. Vale, si un dia puntual has fumat una cigarreta, veuràs que te senta malament, t'has sobert algun receptor per la qual després, d'aquí a poc, te vindrà gust un altre, però si no el fumes no passa res. Però és molt probable que continuïs a fumar per aquest motiu, perquè t'has sobert els receptors. El procés de fumador moltes vegades pues, són recaigudes. Pues, ha tornat a fumar per lo que sigui i després al torn de dos mesos ho tornen a provar. No passa res. Cigarreta que no t'encens, cigarreta que no et fa mal. Si has fumat un, doncs, bueno, doncs has fet un... No és una recaiguda, un puntual és com un desliz, no? Bueno, ha fet un... Bueno, m'ha passat això i doncs continues sense fumar, però has de ser conscient que t'estàs obrint els receptors de nicotina. Tornar a fumar és una decisió personal. Si tu has fet un tractament o portes més de 30 dies sense fumar, els teus receptors de nicotina estan tancats. Tu un mono físic ja no en tens. I tu has decidit, pel motiu que sigui, agafar un i fumar. Bueno, és una decisió. Però tornaràs, no passa res, tornaràs a intentar després.
Parlem del tabac tradicional, diguem, però s'ha posat molt de moda i cada vegada és més habitual aquests vapers, aquestes cigarretes electròniques. També comporten aquesta addicció i també les tracteu des dels CAPs? O com es tracta en aquest sentit? Perquè van començar com amb la idea de que no era tan dolent, estem veient que sí que ho és i també imagino que genera aquesta addicció i que s'ha de tractar també amb un procés, no sé si similar al del tabac.
Dintre d'això que dius que els vapers, cigarreta electrònica i tot això que n'hi ha, hi ha dos tipus, els que tenen nicotina i els que no tenen nicotina. Els que tenen nicotina, la nicotina és la droga, doncs la deshabituació s'ha de fer igual que la de la nicotina, i els que no tenen nicotina, com no tenen la droga, la dependència que n'hi ha és gestual, no? Psicològica, social... Llavors el tractament no t'ajuda, perquè no és una dependència física. El que passa és que normalment les persones que fan cigarretes electròniques sense nicotina ho deixen quan volen, perquè no estan enganxades. I si no ho volen deixar, doncs no ho venen. I llavors has de voler. No, deixant-se-les. Després està també l'esnús, aquesta de mastegar, que és molt freqüent al nord d'Europa i ara està baixant també, que, bueno, que està començant a veure's, que és el tabac de mastegar, que també a mi trobo una mica més fastigós, que el que treu és tirar, treure el mono de nicotina i també enganxa. El que passa que les nus, com no té l'alquitran, calor en boca i tal, diguem que no provoca la mateixa quantitat de malalties que pot provocar la cigarreta convencional.
Però sí que tenen els seus efectes, no? És a dir, tot i que, per exemple, la cigarreta electrònica que no porta nicotina també té altres efectes negatius pel cos.
Té calor en boca, l'escalfor, i després també poses, inhales a pulmó una quantitat d'elements tòxics. El que passa que, bueno, tu pensa que tot això, totes aquestes cigarretes, tot aquest negoci és de les tabacaleres, també. No, ells no pensen perdre fumadors. No? I estan fets més perquè la gent jove s'enganxi a fumar que no pas perquè la gent gran ho deixi. No? No, i ara només va per, no? Bueno, si no treus la dependència gestual, que també existeix, que en un va per no se la tren, tornaràs a fumar.
Doncs tothom que ens estigui escoltant, no?, parla d'aquestes recomanacions, però sobretot un cop decidim deixar de fumar, que s'apropin al CAP a demanar hora amb infermeria i els ajudareu durant tot aquest procés. El Manarros, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. A veure, va. Tot s'ha deixat de fumar.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
De 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb l'Enric Garí, que és treballador autònom de la construcció. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
I bon any. Hem parlat aquest any o no encara?
No, no, senyora.
Ah,
molt
va.
Bon any.
I per tot el compte.
Bon any per vostè i per tothom.
Clar que sí, sí, sí. Dolors Vilarassau, directora teatral, m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Bona tarda i bon any també, eh?
Sí, això, bona tarda i bon any a tots vosaltres.
Que també feia dies que no ens vèiem.
Sí.
I ara saludem la Míriam Ocendo, que és mestra i activista. La tenim a Sabadell i ens acompanya via telefònica. Míriam, bona tarda i bon any també per tu.
Igualment, sí, bon any, que encara no havíem xerrat.
No havíem xerrat, efectivament. No. Bé, doncs avui tenim una estoneta per endavant per parlar d'un parell de qüestions. Una, que serà la primera que abordarem. No sé si vosaltres vau veure el reportatge del 30 minuts de diumenge. Ara, si no el vau veure diumenge, teníeu opció dilluns o el dia que vulgueu, perquè es pot veure a la carta, el 3CAT. I la veritat és que és un reportatge que està bé, és un reportatge interessant. Diríem que poc sorprenent el que passa o el que ens explica aquest reportatge. No sé si a vosaltres us ha sorprès alguna qüestió, però ara ho parlarem. El reportatge explica com a començaments del 2020, després de les mobilitzacions que hi va haver contra la sentència del procés, una sèrie d'agents del cos espanyol de policia s'infiltren en moviments socials als països catalans, tant a entitats de València com a aquí Catalunya. I doncs gràcies a un treball periodístic s'acaba destapant i s'acaba descobrint doncs que hi ha aquests agents infiltrats. I en aquest reportatge doncs s'explica una mica tot el procés, no? Quin és el paper que juguen, com s'involucren amb tots aquests moviments socials. Clar, és una situació que jo deia, no sé si us ha sorprès alguna cosa, d'entrada, a vosaltres.
Bueno,
a veure, Dolors, Míriam i Enric.
Parla la Dolors, doncs.
Dolors.
Sí.
Vinga.
Doncs jo això que deies el vaig recuperar ahir al vespre, arrel de que em vies comentar que potser parlaríem d'aquest tema, i no sé si la paraula és sorprès o no sorprès, però sí que trobo molt fort que, vull dir, que la... O sigui, ja tenim sempre sobre aquest ull del gran hermano, no?, que ens controla, diguéssim, les finances, ens controlen les... què comprem, com comprem i tal, com perquè hi hagin uns individus que es fiquin en el llit, concretament en el llit d'una de les persones, o que comparteixin la cervesa amb un amic, no?, o que puguin presenciar un judici que van contra ells fent veure que són una altra persona. Ho trobo fortíssim. O sigui, aquest nivell de control sobre les persones, sobre la ideologia, sobre els grups socials, a més que es veu que això va sense llei, no? Vull dir, no hi ha cap llei que ho empari, això, no? I es veu que aquests casos es poden donar amb el que es diuen amb agents encoberts, però són en casos de criminalitat.
Exacte.
O de terrorisme.
Aquest és un
fet... Però aquí, tot i que el ministre Marlaska digui que no es posen amb les ideologies, és claríssimament a una ideologia determinada, moviments socials relacionats amb el catalanisme. Vull dir, jo ho he trobat molt fort que estiguem en aquest punt, no? En aquest punt.
Vinga, sorpresa no, però sí indignació. Míriam.
Sí, una mica això, no? Sí, sempre han hagut infiltracions, però penso que hi ha, bueno, quatre coses molt importants en aquests casos en concret. Primer, com deia la Dolors, recalcar que aquestes infiltracions no estan perseguint cap fet criminal, no?, sinó una ideologia política a les organitzacions socials, culturals, al final al teixit associatiu de les ciutats i pobles, que s'ha demostrat moltes vegades que al final és l'única resposta que tenim per donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes, no? Com boicotejar-ho des de dins. En segon lloc, és una operació que està marcada amb el suport del govern més progressista de la història, no? En teoria, PSOE i Sumar i tot el rotllo aquest. Que no oblidem que actualment també governa Catalunya i moltes de les nostres ciutats com Sabadell. O sigui, tan pacificat no estarà el tema de Catalunya com van dient per les Espanyes. Això, un altre. Després, que el que han fet és directament, o sigui, tortura, com deien al documental, no?, com el Centre Irídia ho explica a tots els punts, però és que a part de que se t'hagin colat en el teu entorn de militància, que com a persona militant de l'esquerra independentista ho em feia tremolar, aquell documental, però no per la part ja de militància i política, perquè no, al final no hi ha res a amagar, és pensar que una persona a la que li has donat tota la teva confiança, a la que li has regalat anys de la teva vida, és algú que no existeix, que li has donat el consentiment sexual a algú que evidentment ni de lluny t'hi ficaries al llit, no?, amb una policia nacional. I en últim lloc, o sigui, destacar sobretot la feina de la directa, que ha fet possible viure un moment inèdit, penso que era el moment exacte en el qual enxampen a una de les infiltrades. Penso que, bueno, que la feina que ha fet la directa durant aquests anys és espectacular, i no oblidem que és un mitjà finançat pels propis lectors i lectores, que això penso és molt important, i s'han de crear més mitjans independents com aquest.
Enric.
M'heu deixat molt poc a dir, m'heu clavat tot, eh? Però jo ara us vaig a dir una cosa. Jo ara vaig a anar contra aquesta gent que s'han deixat enganyar. Ho sento. Això us han enganyat. Us han enganyat per la senzilla raó...
Home, però és que ens poden enganyar tots, eh? Vull dir que...
A veure. Jo sé amb qui m'enllito. O sigui, amb qui em poso al llit, ho sé. Ah. M'entens? O sigui, perquè abans de posar-me al llit intento fer-li alguna trampa a veure què passa.
Perquè abans no hi havia Tinder.
Saps? M'entens? O sigui, a veure
perquè
què passa.
Hi ha un noi que... 8 noies l'han denunciat. 8, imagina't.
Saps? O sigui, no sé. Intentar conèixer la persona que et poses al llit. Jo, per mi, és molt important.
Una 3 anys portava l'Òscar, amb la Maria, amb coneixença de les mares incloses, viatges a les famílies... Vull dir que no estem parlant d'una festa que se te'n va de les mans i acabes al llit d'algú. Estem parlant d'una relació diària de convivència. Vull dir que jo penso que en aquest cas hi ha més d'una persona que sabia perfectament, o creia que sabia perfectament, aquí sí que va al llit. El problema és que, clar, vull dir, hi havia darrere doncs, tot una investigació, no?, cap a aquelles persones i cap als seus entorns.
Sí, 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 no, no, això ho he entès, això ho he entès, m'entens? Però el que no entenc és com no et pots donar compte o pots dubtar de la persona que tu estàs allà amb ella.
Però és que en el reportatge per també s'explica, Enric...
Per petites circumstàncies, petites coses, allò que dius, no sé, no ho veig clar jo, això, m'entens? I diràs, però tu controles tant a la teva dona? No, però, bueno, sé més o menys el pèl que calça.
Bueno, sempre poden haver-hi sorpreses. Mireu aquella que portava 20 i pico d'anys a Madrid infiltrada, vull dir.
Sí, sí, sí.
S'ha de fer molt malapenca, per estar tants anys allà i sent dues persones alhora. O no
bueno, sé. De fet, en el reportatge hi ha qui explica que en el moment que s'infiltren aquests agents, doncs la seva vida anterior és com...
Desapareix. Sí.
O sigui, no tenen cap mena de relació, vull dir, construeixen una nova vida. Uh-huh. I perquè això sigui creïble, doncs el primer que s'ho ha de creure és l'infiltrat.
Si aquella es va tatuar i tot una l'estrella anarquista al genoll, un dels de Barcelona, vull dir, fins a quin nivell és
però,
bueno.
Però tot i amb això, que dieu, ells han de seguir passant informació a la policia o a qui sigui, no?
Sí, sí, sí.
O sigui, ells
avui
no poden
trencar totalment... Avui en dia és molt fàcil, pots un mòbil a gravar.
Sí, sí. El que passa és que, efectivament, hi ha una de les qüestions que apuntava la Dolors, que és que aquí no hi ha fets delictius. Això, en teoria, està pensat per captar informació, però serveix, en principi, per combatre terrorisme i fets que, precisament, siguin més greus. No moviments socials.
Sí, sí.
No moviments socials. Aquí. Vull dir que hem arribat a un punt que...
Que fa molt
quina
pànic.
És la necessitat d'haver de repartir tot un arsenal d'agents, no? Perquè, com explicava la Maria, que és una de les infiltrades, aquesta que finalment queda destapada, no?, en aquesta última comunicació amb l'Òscar, crec que és, que explica que és que hi ha per tot arreu. Que és que hi ha per tot arreu. És a dir, però si hi ha per tot arreu i a aquest nivell, a un nivell social, on... Bueno, quin és el perill que
no estem... Només de les esquerres, perquè de l'extrema dreta no ha sortit ningú infiltrat, tu. Clar, no. Perquè no els hi cal infiltrar-se, és veritat, són els amics.
Sí, bueno, perquè bueno, el tema és que estem en un estat aparentment demòcrata, però que és un estat policial, no? Vull dir, és com l'Estasi, això. Vull dir, estan controlant la vida de les persones, el pensament de les persones, vull dir, i es fiquen en els moviments i en això que deien, a la casa, al llit, a tot arreu. Quina por, no?, viure en... I el que deia la companya, no?, això en l'estat més democràtic i més feminista i més d'esquerres que hem tingut en tota la història d'Espanya, no? Sí, sí, sí. És jo ho trobo brutal, a mi em fa molt...
Però és que ara hi ha una altra qüestió. Posem-nos en la pell dels enganyats, de les víctimes i de l'impacte emocional que pot haver impactat perquè és un trasbals en les seves vides.
Bueno, és el que deia el company, no? Ara segur que no confien en ningú mai més. Jo crec que ara s'hi faran, vamos, un test cada cop que coneguin a una persona... perquè, clar, això t'ha de transformar en una persona desconfiada totalment de tothom. O sigui, t'ha de buscar el pa i no fiar-te ni del que tens al costat.
Ni de la teva ombra.
Exacte. Bueno, és el que deia l'Enric, no?, que a part d'un ingenu et deus sentir com un tonto, no? Vull dir, és el que...
I hi havia una noia que ho deia al documental, no?, que dubtes de la teva capacitat crítica, de la teva autoestima també, no?, de dir, ostres, tant m'he apropat a una persona sense acabar de saber ben bé qui era. És molt dur, és molt dur.
També s'explicava en el reportatge que al final aquestes actuacions policials han de tenir... han de ser equilibrades o proporcionals i que han de tenir uns límits, que en aquest cas, a veure, per quins motius s'estava intentant burxar o buscar informació en aquests grups? Hi havia un objectiu concret
Es voldrien apuntar a Diables, a la calçotada sí. l'any següent? No
ho sé. Curiosament, coincideix amb l'independentisme, no? Tot el tema del procés i tot això, aquest pot ser un dels detonants, no? I després el que també deia la companya, no? Tots, curiosament, són grups d'esquerres, grups veïnals, vull dir, bueno...
Grups amb temes d'habitatge, amb temes de cultura popular...
Sí, feministes, sí, sí.
Què explicaves, Enric?
No, que qui posa els límits on es pot arribar a controlar i on no es pot arribar a controlar? Vull dir, hi ha una sèrie de cervells negres que no coneixem, que aquests tios o ties estan amagats a darrere d'un ordinador i aquesta gent et tracta com un titella. Som titelles.
Nosaltres
i els que han vingut a enganyar-nos. Enteneu?
Sí, també són titelles.
Perquè els diuen, bueno, fins aquí, fins allà, no, tu sigue apretando, i passa'ns informació de tot, absolutament de tot. Fins i tot a veure com ballen els gegants un dia de vent.
Sí, però jo penso, aquelles persones, com tu dius, també, o sigui, en certa part, o sigui, mira, perquè jo la Maria aquesta la vaig veure inclús enamorada de l'Òscar.
Semblava, sí.
I en aquell moment, oi, que era com, sisplau, no em deixis, que l'únic que t'he enganyat és que sóc policia, com si fos, vamos, que en comptes de fer un 37, fas un 39 de peu, saps? Vull dir, és que a mi em... I la valentia d'aquest noi, paciència d'aguantar-li la trucada, perquè és que jo no hagués pogut, jo l'hagués començat a cridar, a escridassar, només que m'agafés el telèfon, penso... Però no, o sigui, també juguen, com dius, amb aquestes persones, perquè fins a quin punt no senten o no sé, on acaben de vincular amb l'altra persona, amb la persona que estan vigilant, no?
El cas aquest de la Maria és especial, perquè la mare de la Maria és la mare de la Maria. O sigui, aquí hi ha un component de confusió també perquè els altres segurament són no deixen veure els pares, diuen que van a casa però que no hi són, però aquí aquesta senyora també és la mare de la Maria. És una cosa psicològica, també fins a quin punt hi ha com un doble engany, o s'ho creuen o són del meu gremi, que és el teatre, i
la vida és puro teatro, que deien.
Són de mètode, no? Són actors de mètode.
Exacte.
No, però és que... Enric, endavant, vinga.
No, estic totalment d'acord amb el que ha dit la companya, de que jo faig la trucada i li haig de dir que és una cara dura i em foto a cridar com un animal, així de sortida, m'entens? O sigui, no li vaig seguint la veta de... Bueno, ja sabem que tu et dius així...
Hola, xurri, li diu.
Sí. Jo tenia un nus a l'estómac veient això, que deia, mare meva, és que com pot?
El més suau que li dic és que la mare que la va parir 40 milions de vegades.
Sí. Ja, però jo crec que en el fons a les persones que han estat víctimes d'aquest engany i que els hi ha modificat o els ha alterat la vida d'alguna manera, aquestes persones, si algú els ha de restaurar tot aquest mal, a qui li poden demanar explicacions? Perquè, clar, el govern és el primer que es renta les mans.
Això t'ho anava a dir, que és que els primers que haurien de donar respostes aquí són els que estan dient, no, això no va amb nosaltres.
No, si és que ja han dit que no va.
Per això, però està clar, no?, que són els responsables, o, bueno, no sé, potser va ser una operació de manera independent de la Policia Nacional, no m'ho crec, sincerament.
Sí, vas bé. Vas bé.
Sí, com els Pegasus i tot això, estem més vigilats que vigilats.
No, bueno, jo la reflexió és, vull dir que ens estan prenent la vida privada a les persones. Mm-hmm. O sigui, en tot el tema de xarxes socials, que tot es va amplificant, que anem donant informacions, que quan anem a un comerç ens demanen quantitat de dades, vull dir, ens han robat la vida privada. Uns perquè són Hisenda, els altres perquè has de comprar no sé què, els altres... Jo me'n recordo que unes vacances que vaig fer a una casa rural, al cap d'uns dies m'enviaven informació sobre si em volia, perquè no sé, duria ser una agència de prestigi o algú, si em volia comprar un xalet a Miami. Però curiosament aquests xalets però vull dir, la quantitat d'informació que contínuament donem, sí, sobre nosaltres, sobre les coses, fa que estiguem extremadament controlats. A mi em fa por. Saben el que pensem, com pensem, amb qui anem, amb qui no anem. Jo penso que la reflexió és aquesta, no? Vull dir, aquesta, en el tipus de societat aquesta que estem vivint, això que dèiem el gran germà, no? L'ull aquest que ens mira, a mi em fa por això, respecte a la llibertat de pensament de les persones, de la vida privada. Penso que és una reflexió més àmplia que tinguis el policia a casa, que potser no l'arribarem a tenir nosaltres. No ho sé, no ho sé. Perquè
jo... Vés a saber per on t'arriba.
Sí. Amb els mòbils mateixos, no? Vull dir, els mòbils és un rastrejador de la vida de les persones.
Sí, li va fer una mala jugada a un dels policies, sí, que el van poder rastrejar. Que quan deia que anava a Mallorca i s'anava a Madrid i ja no sé on més.
A passar la informació.
A passar la info, sí. Me'n vaig a veure la iaia, no?, a Mallorca, sí. Com allà.
Enric.
Mireu, a casa meva hem fet la prova. Amb els telèfons mòbils engegats, però sense ningú estar connectat a res, hem parlat de matalassos.
Ah, sí.
Quan hem obert els mòbils, han sortit a cada un 5 anuncis de matalassos.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. És horrible, això. Fa por.
I els mòbils estaven parats. Ningú tenia el mòbil connectat.
Sí.
M'entens? Vull dir, estàvem parlant de matalassos i ho vam fer expressament. Parlem de matalassos i veureu com surten anuncis de matalassos. Pam, no va fallar. Jo em vaig acollonir molt, vaig pensar, bueno...
Els has de provocar. Si vols alguna informació que realment necessitis, els provoques amb un tema i a veure què et diuen, a veure què t'expliquen. Està clar.
Això era una tonteria, doncs, però era una tonteria que et tenen controlat a dintre casa.
Sí, sí,
vull dir,
sí.
Estàvem
sí,
a dintre tant. Casa, estàvem acabant de dinar, vull dir... Estàvem parlant sense cap cosa important.
Canviant de tema, tot i que no abandonem exactament, perquè hi ha una certa connexió amb la reflexió última que feia la Dolors, ara parlem de l'ús, i podríem dir que de l'abús que sembla que hi ha dels antidepressius en menors de 15 anys, que s'ha disparat escandalosament en 3 anys, i estem parlant que si a Catalunya el 2023 hi havia 1.260.000 persones fent ús d'antidepressius, el creixement que s'ha produït respecte del 2020 és d'un 169%, però 253% d'increment s'ha produït en els menors de 15 anys. Aquí hi ha diferents qüestions. D'una banda, apunten els professionals que a tot això han ajudat dos factors: la pandèmia i la sobreexposició a les xarxes socials. Però després hi ha un altre tema, que és, a l'hora de tractar aquestes depressions, es pot fer de dues maneres, o bé a través dels fàrmacs o de la psicoteràpia. Què passa? Que els recursos de la sanitat són els que són, limitats. I el més fàcil és donar una pastilla.
Sí, i més barat. També, no?
Sí,
bueno, doncs. Perquè si has de fer teràpia, no hi ha prou psicòlegs per fer això. Et fots la pastilleta i ja se't curarà tot.
Però realment la situació és
molt... Sí que n'hi ha especialistes, el que no estan on han d'estar, són les
clar.
Hores que han de fer.
Clar.
No? Ni atendre
però
les
n'hi ha
persones
pocs.
Que han d'atendre.
No sé si... a veure, redreçar aquesta situació és una mica complicat, no?, tal com hi tenim el panorama, però és que estem parlant de gent jove,
Sí, i es nota, a les escoles es nota, i es veu en les infàncies, es veu sobretot el tema aquest d'estar poc en contacte amb la natura, no dormir lo suficient, no menjar prou bé, o sigui, són cosetes que sembla... O sigui, al final és el que dèiem, no? Dieta mediterrània, les 8 hores de dormir i anar al bosc a fer una passejada, que sembla el més bàsic.
És la recepta.
Però és que hem de tornar aquí. Hem de tornar aquí, hem de tornar a sociabilitzar, a estar al carrer amb gent, a que se't caigui la pilota al pati d'un veí i anar tu a gestionar això tu sola amb 10 anys, no? O sigui, estem perdent una mica aquesta col·lectivitat, aquesta societat de tribu, no? I ens hem anat totalment a un individualisme pur i dur i a una competència, encara que no sigui directa, no? Però a través de les xarxes hi ha una competència amb tot, no? Amb el que té l'altre, el que fa l'altre, com és l'altre, i aquí doncs genera, evidentment, doncs, un desassossego, seria la paraula que no em surt en català ara mateix, i una apatia...
És com una angoixa, és com una angoixa.
Això, en les infàncies, no? I alhora, juntament amb unes famílies en general, que per desgràcia tenen poc temps d'estar per aquestes infàncies.
Míriam, recuperem la vida real. Aquest seria l'eslògan.
Sí, aquest no? Seria la cura, no? Cap a on hauríem d'anar, però sí, estem fotudes.
Vinga, més intervencions, Enric.
I en aquesta vida real traiem-hi, a segons quines edats, alcohol de gran graduació, tabac i estupefaents. Perquè jo quedo parat a l'edat que comencen a fumar les criatures. Mm. Ho torno a dir, a fumar les criatures. I a partir d'aquí ve l'alcohol aquest que treuen de súpers, de paquis, que els hi venen a qualsevol hora, vull dir, i són criatures, i a partir d'aquí, doncs, bueno, i després ja entren altres coses, altres productes estupefaents que els hi donen.
Però jo aniria al cuit de la qüestió, per què hi ha tanta gent deprimida? O sigui, per què som tants els que estem deprimits?
Perquè el lloguer està 1.000 euros, això primer de tot.
Bueno, sí, perquè vivim en un tipus de societat
sí.
que vull dir, materialista, bueno, tu apuntaves una mica, no? Materialista, de diners, de possessió de coses, i la gent se sent frustrada, vull dir, tu vas i compres un hola o mires la tele i la gent té unes cases magnífiques i tu no tens un puto lloc a on viure o quina casa llogar. Has de
però
ser...
abans parlaves més amb aquests iguals, sí. Diguem. Ara no, aquest ja. També és el problema, crec. Ja.
I llavors, vull dir, la societat et diu que has de ser guapo, que has de ser esportista, potser tu portes ulleres i tens el nas no sé com, o has de tenir, sobretot en els joves, també, vull dir, un tipus de físic, has de fer un tipus de dieta. Jo crec que tots són inputs d'un tipus de societat doncs, que empenya que la gent senti tristesa i senti frustració perquè mai podrà... Sí, que mai podrà arribar als
doncs,
estàndards.
A veure si podem complir amb aquest eslògan. Tornem a la vida real. Gràcies als tres per la vostra participació. Ens tornem a trobar
moltes
un altre
gràcies.
Dia. Adéu-siau.
Adéu
als mòbils.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.